Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, salutacions cordials als qui ara ens escolten. Anem a fer un dijous més el programa Església d'Urgell, que els ofereix, com saben, gràcies a Ràdio Estel, informació religiosa i cultural també de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies a nivell del bisbat. A l'entrevista hem convidat mossèn Emili Villegas, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, perquè ens parli del Via Crucis, una devoció entre els cristians catòlics practicada especialment Divendres Sant, però també durant la Quaresma, el temps litúrgic que estem vivint ara. Acabarem el programa amb la secció Preguntes que ens fem sobre, en la que un dels nostres col·laboradors ens respondrà una d'aquestes preguntes. L'Àlex Alsina és el control tècnic, Maria Marín qui els parla, a la direcció i presentació. Comencem. I comencem pel recull d'alguna de les notícies més rellevants dels darrers dies a la diòcesi. La portalada de l'església de Santa Eugènia de Saga, del segle XII, al poble de Ge de Cerdanya, mostra ja un aspecte renovat. Els treballs de conservació i restauració s'han centrat sobretot a estabilitzar el conjunt per protegir-lo de la climatologia que pateixen les obres a l'exterior. L'actuació ha comptat amb una subvenció del Departament de Cultura i la supervisió dels treballs per part del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. La intervenció ha estat iniciativa de l'Ajuntament de Ge, en conveni amb el Bisbat d'Urgell. Es va iniciar a mitjans del mes de gener d'aquest 2021 i es va realitzar en un mes a través del Centre de Restauració de Béns Mobles. S'havia malmès a causa de les condicions ambientals dures del Pirineu i del poc manteniment, juntament amb les circumstàncies dels materials d'origen. La portalada és feta amb carreus de pedra calcària, coneguda com a marbre roig o pedra gris d'Isòvol, per la seva similitud amb el marbre. Constructivament, presenta 5 arquivoltes de mig punt en gradació i 4 columnes amb capitells i base. Entre altres treballs, s'hi ha dut a terme un procés de neteja específic per a les zones de treball escultòric amb restes de policromia i també una neteja puntual amb microprojecció de partícules minerals, corindó, de les zones ennegrides per carbonatació i pel foc, a la zona d'arquivoltes. D'aquesta manera es van retirar materials aliens d'origen divers, com ara els morters de ciment, nius d'insectes o claus. La parròquia de Guissona va finalitzar l'adaptació de la capella de Sant Isidre dins el temple parroquial, que permetrà mostrar una part del llegat històric i artístic de l'església de Santa Maria, i la presentar als fidels i al públic el prop passat diumenge, dia 28 de febrer, en un acte d'inauguració en el qual van participar el director del Museu de Guissona, David Castellana, i el mecenes de l'exposició que s'hi mostrarà, Ramon Faus. Aquesta actuació s'emmarca dins d'un projecte més ampli que es portarà a terme entre el Museu de Guissona, la parròquia i el Bisbat d'Urgell, amb la finalitat de recuperar i mantenir la totalitat del patrimoni religiós de Guissona, que ha arribat als nostres dies. El projecte vol mostrar un recorregut per la història de l'església de Guissona des dels primers indicis documentats fins a l'actualitat, amb plafons explicatius de diversos moments i circumstàncies històriques, amb una presentació del llegat bibliogràfic de la parròquia, on s'inclou una pintura del purgatori que ha estat recuperada per a la mostra, i finalment dues peces del desaparegut retaule de les ànimes, obrat al taller de Joan Grau durant el segle XVII. Una d'aquestes dues peces es pot veure restaurada en una acció duta a terme pel Museu de Cervera l'any 2018 i l'altra es mostra sense intervenció, per tal d'encoratjar iniciatives que permetin la seva restauració. Aquesta actuació a la parròquia de Guissona s'ha dut a terme gràcies al suport econòmic de Ramon Faus. El mateix benefactor va impulsar la recuperació de l'espai Sant Felip Neri l'any 2011. Càritas d'Urgell i l'entitat Fundació La Caixa han signat un conveni de col·laboració per fer possible el compliment de les finalitats socials de Càritas Diocesana d'Urgell en el desenvolupament d'ajudes directes a les persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat, de tal manera que la Fundació ha fet donació de 20.000 euros a Càritas, que seran destinats a ajuts per a famílies vulnerables o en situació de pobresa a Balaguer, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Tremp i Viella. El conveni ha estat signat pel president de Càritas d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, i el director d'Institucions de Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià, en un acte que va tenir lloc al Palau Episcopal a la Seu d'Urgell el passat dilluns, dia 8. L'entitat financera i Càritas seguiran el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració amb una comissió que hi vetllarà. A Catalunya i també a la diòcesi d'Urgell s'està vivint una situació d'augment de famílies que viuen en una situació de precarietat a causa de la manca de treball, de l'increment de persones que han deixat de tenir ingressos i, per tant, dificultat de pagar les despeses de subministraments. A Càritas d'Urgell s'han donat ajudes directes a les famílies en el darrer any per un import de 284.810 euros entre les poblacions de Balaguer, la Seu d'Urgell, Puigcerdà, Tremp, Viella i en d'altres poblacions de la diòcesi. S'han beneficiat de l'ajut 769 famílies. I com hem fet esment a la introducció del programa, doncs els dèiem que el Via Crucis, és camí de la creu, és una de les devocions més esteses entre els cristians catòlics. És una pràctica que es fa especialment Divendres Sant, però en moltes parròquies, als nostres pobles del Bisbat, es fa també els divendres durant la Quaresma, que és el temps litúrgic que estem vivint. Anem a parlar-ne amb mossèn Emili Villegas, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia i també rector de diversos pobles de la Vall de Ribes, per a conèixer més detalls d'aquesta devoció. Primer que tot, el saludem. Bona nit, mossèn Emili.
Bona nit, Maria.
I moltíssimes gràcies per ser de nou aquí i estar sempre disponible i venir des de la Vall de Ribes aquí a l'Oceà d'Urgell per fer el programa. Agraïdíssim.
Molt content, molt content d'estar amb vosaltres.
Doncs la primera pregunta que, clar, s'escau és dir que vostè ens expliqui què és el Via Crucis, encara que moltíssima gent ho sap.
Sí, tal com hi comentaves al principi, és un exercici que estem realitzant en les nostres parròquies en el temps de Quaresma, sobretot els divendres, que és el dia de la Passió del Senyor per excel·lència. I bé, el seu nom ho indica, no? Fem servir aquesta paraula, Via Crucis, ve del llatí, vol dir camí de la creu, és el camí que el Senyor recorre en la seva creu, i és un exercici de pietat popular. És important, penso ara, aclarir doncs, algun terme que, sobretot, ens fa entendre que no és una acció litúrgica, no? No és una acció litúrgica com podrien ser els sagraments, com podria ser l'Eucaristia, com podria ser el baptisme, no? Fins i tot les exèquies. No és un exercici litúrgic, és un exercici de pietat popular que es desenvolupa, sobretot, perquè el poble fidel doncs, pugui situar-se, pugui meditar, pugui trobar-se en el Senyor d'una forma privada, tot i que es fa també a nivell comunitari, i per reflectir el que és la passió del Senyor, és a dir, el recorregut que Jesús fa portant la creu i, per tant, situant-se en aquest moment de la vida del Senyor. Això és el que és el Via Crucis. Per tant, camí del Senyor i un exercici de pietat popular.
I, aleshores, com es fa aquest Via Crucis? O sigui, hi ha unes estacions, com es viu? Qui el porta, qui el dirigeix, entre cometes? I el poble que hi assisteix, ja ho sabem, però com es fa? Una mica la dinàmica.
Sí, és veritat.
A la pràctica, com es fa?
Sí, exacte. És a dir, qui pot fer el Via Crucis? Absolutament tothom. És a dir, no necessitem un prevere, no necessitem un diaca, qualsevol persona pot dirigir l'acció del Via Crucis. Podríem fer potser la similitud amb la pregària del Rosari, no? En les nostres comunitats, abans de l'Eucaristia, tantes comunitats resa el Rosari i ho porta doncs, un senyor, una senyora, que hi ha a l'assemblea i allò ens prepara per preparar l'Eucaristia. És un altre exercici de pietat popular. El Via Crucis, exactament igual. És a dir, qualsevol persona pot dirigir. Potser estem acostumats que ho faci el prevere, perquè doncs, els textos que surten doncs, són una mica més complicats i necessiten una mica més d'atenció, més de coneixement, més de cura, no? Però qualsevol persona pot fer el Via Crucis, hi ha molts textos de molta mena. Són 14 estacions pels quals doncs, trobem a Jesús en diferents moments de la seva passió i és així com es realitza el Via Crucis.
Des de quan es va implantar la seva devoció pròpiament? Perquè això fa anys, no? Si ho podem tenir una mica el context històric també perquè coneguem de prop i visualitzem com la comunitat cristiana ha fet seva aquesta experiència de Jesús en el camí del Senyor, el camí de la creu, el Via Crucis.
Sí, donem algunes pinzellades històriques de com ha anat evolucionant o com s'ha anat implantant el Via Crucis. Aviam, d'entrada, hem de dir que és una pràctica que s'instaura en el segle XVIII, tal com la coneixem nosaltres, tot i que tenim alguna referència històrica prèvia i crec que de molt boniques i de molt significatives. Per exemple, tenim el diari de peregrinació de Gèria, al segle IV, si no recordo malament. Bé, és una dona que viatja a Terra Santa i ens explica doncs, diferents esdeveniments que es realitzen a Terra Santa en el context de Jerusalem, de Betlem, etc. No? Aquest és el primer testimoni que podríem trobar del Via Crucis i ella ens explica que és un exercici pietós dels cristians de Jerusalem que recorren durant la Setmana Santa i que ho fan a través d'aquest camí que porta cap al Calvari. Aquesta seria una de les pinzellades, però també trobem una tradició molt bonica i molt antiga del segle V, documentada en aquell moment, que ens parlaria de la mateixa Mare de Déu. La Mare de Déu recorreria cada dia els llocs on el seu fill va recórrer amb la creu a la ciutat de Jerusalem, no? I en aquests llocs ella mateixa es detendria i acabaria recordant aquells moments besant el terra i resant. Entesos? Llavors, aquestes són una mica les pinzellades. Ara bé, hi ha un directori de la Santa Seu, que es diu el Directori de Pietat Popular, que va sortir l'any 2002, que en els números, a partir del 131, ens parla de l'exercici del Via Crucis. Llavors, aquí sí que trobem quan s'instaura aquest exercici, que ho va fer Sant Leonard de Porto Maurici. És un sant franciscà dels germans franciscans reformats en l'any segle XVIII, més o menys, que instaura, tal i com coneixem, com deia ara a l'inici, el Via Crucis tal i com el coneixem nosaltres, és a dir, amb les 14 estacions, etc.
Es pot confirmar la seva pràctica actualment o podríem dir que comença a quedar una mica obsoleta? O com està? Perquè nosaltres sí que els que vivim aquí al Bisbat d'Urgell sí que veiem que a les nostres parròquies, concretament aquí a la catedral i altres llocs, altres poblacions més poblades, diguéssim, del nostre bisbat, es fa, però s'està deixant de fer, per exemple, a la Vall de Ribes, s'està fent i va gent, o més aviat contemplem que comença a reduir-se el nombre, que ja no... La gent no sap, clar, la joventut, saben què és el Via Crucis? Bueno, els practicants, els catòlics practicants, segur que sí. Però bé, és com una cosa que a vegades on pensa que és com una cosa passada, una cosa que ja no té actualitat. Expliquin-s'ho, sisplau.
Jo crec que sobretot depèn de nosaltres que el Via Crucis sigui un exercici actual o no, o que caigui en desús, no? Depèn dels mossens, però depèn també del poble fidel. Jo crec que aquí cal valorar diverses dades. Penso la més important, la primera, és els qui hem tingut el privilegi d'anar a Terra Santa amb mossèn Ramon Sarris, el nostre bisbat d'Urgell.
Sí.
Hem pogut fer el Via Crucis in situ,
mai millor dit,
oi?
Sí, sí.
Llavors veiem que aquesta és una pràctica que es continua fent a la ciutat de Jerusalem. Aprofito perquè tinc un record molt bonic de quan vaig estar a Terra Santa, i és que en els carrers de Jerusalem, els nens cristians, quan anàvem a escola, es situaven pel carrer, i com hi ha uns signes que senyalen l'estació de cada estació del Via Crucis, el que fan aquells nens és tocar-ho i fer-se el senyal de la creu. Bé, això en parlàvem, no? Si és el Via Crucis actual o ha caigut en desús. A Terra Santa veiem que no, a Jerusalem que veiem que no. Però posem altres exemples, no? Els que també han tingut el privilegi d'anar a fer el peregrinatge a Lourdes, doncs veiem un Via Crucis monumental. De fet, el Via Crucis és un element de la construcció arquitectònica de les nostres esglésies, al voltant de les columnes que configuren el temple. Això vol dir que el Via Crucis, per una banda, és important i per l'altra no ha de caure en desús. Tampoc podem estar sense parlar del Via Crucis que tenim a una de les nostres parròquies, a Balaguer, no? Tot pujant cap al Sant Crist, no?
I
veiem com aquests Via Crucis, a més, doncs, respecten la pujada geogràfica, per dir-ho així, per tal de que pugui tenir aquest tarannà de dificultat, de sacrifici, de camí cap al Calvari. Depèn de cadascú de nosaltres, depèn dels mossens de les parròquies. Ara, per exemple, pot ser d'entonar la meva culpa, perquè m'has preguntat si a les parròquies de Ribes fem el Via Crucis. No ho estem fent aquests divendres de Quaresma, de moment no, però sí que volem fer, evidentment, el Divendres Sant, un Via Crucis, i tenim textos també molt bonics de la Santa Seu, dels que els fa el Sant Pare any rere any, i és una pràctica que no podem perdre.
A més, potser també es deuen trobar que la gent ho sol·licita, la gent, sobretot la gent gran, no?, ho demana, que mossèn, que no fem el Via Crucis, potser.
La gent no només ho demana, sinó que, a més, ho exigeix, ho espera. És a dir, és com aquell dia, torno a posar l'exemple, aquell dia que vas a missa i estan acostumats a resar el rosari, pel que sigui la persona que ho fa no hi és i no es fa. Sembla que falta alguna cosa. És veritat, una quaresma sense l'exercici del Via Crucis és difícil d'entendre, perquè ho tenim molt arrelat al nostre tarannà i a la nostra espiritualitat. I pels que no són creients, també tinc una anècdota, i és que una vegada en una de les parròquies em vaig trobar una situació que fèiem el Via Crucis i va venir hi havia unes persones que estaven de pas no massa afins al món de l'Església, però sí van voler quedar. Els va semblar allò quelcom diferent d'una Eucaristia o d'una altra celebració litúrgica, i s'hi van quedar. I van manifestar molt interès en conèixer les estacions del Via Crucis. Bé, i aquí, a més, puc aprofitar per dir, doncs, que no totes les estacions provenen d'un fonament bíblic, no? Sinó que n'hi ha d'altres, per exemple, la Verònica o la trobada de Jesús amb la seva mare, doncs són Via Crucis, bueno, són estacions del Via Crucis, més ben dit, que sorprenen, perquè si hi ha un mínim de cultura religiosa es poden conèixer, però pel qui no és afí, doncs li causa molt d'interès i llavors pregunten moltíssim i volen conèixer i volen saber més.
Bé, alguna anècdota més que pugui explicar-nos sobre el Via Crucis o
Doncs així ara, que, ara sí que recordi no, però bé, aquesta és una mica la meva també experiència amb aquest exercici de pietat popular.
Doncs li agraïm moltíssim, mossèn Emili Villegas, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia, i també rector de diversos pobles de la Vall de Ribes, que hagi estat aquí al nostre programa Església d'Urgell, per parlar-nos d'aquesta devoció tan estesa entre els cristians catòlics com és el Via Crucis i que, com vostè ha dit al llarg de l'entrevista, en molts pobles o grans poblacions també del nostre bisbat s'estan fent durant aquesta quaresma. Doncs gràcies de nou, bona nit, fins a la propera.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera vegada.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre. I com altres vegades hem fet, hem convidat a la nostra delegada de mitjans de comunicació social, la Cristina Orduña, que saludem. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots.
Doncs mira, avui tenim, ens plau dir, la pregunta que farem molt relacionada, perquè sabem que darrerament el canal YouTube del nostre bisbat està incrementant el nombre de subscriptors. Per què és important subscriure-s'hi?
Doncs molt senzill, perquè estem utilitzant el canal de YouTube, que és una xarxa social, per crear comunitat. I per què és interessant? Doncs perquè en un moment en què hi ha tanta limitació d'accés a les celebracions i en què ens estem acostumant d'una manera molt ràpida a l'utilització de les noves tecnologies i d'incorporar-les, i les estem incorporant a la nostra vida, penso que és molt important estar presents també en aquest àmbit, no? El de les noves tecnologies audiovisuals. El canal de YouTube ens permet fer retransmissions en directe de celebracions. Fa relativament poc vam fer la retransmissió del Sant Crist de Balaguer, no? És l'última que hem fet en directe, però n'hem fet moltes altres anteriorment. Hem fet les celebracions durant la Setmana Santa i d'altres que són simbòliques i que són importants, Núria, no? I ens sembla que no és només important per poder seguir la celebració en directe, sinó perquè estem entrant ja tots, no?, en la cultura del podcast, no?, és a dir, el consum d'aquell producte més tard de quan s'ha produït, quan a nosaltres estem, posem per casa, he treballat durant tot el dia i potser no he tingut la festa pertinent a Balaguer, però sóc d'un poble proper i sóc molt, molt devota del Sant Crist, doncs m'agradarà seguir la missa del Sant Crist, escoltar el meu bisbe, no? I, bueno, aquesta és una part d'aquesta, diguem-ne, explotació entre cometes, no? D'aquesta utilització del canal, aquest seguiment de celebracions eucarístiques que, evidentment, en aquesta celebració compartida no es pot combregar, i aquest és un punt a la contra, no? Però sí que certament ens fa sentir una mica més units i més vinculats entre tots. I també, d'altra manera, el canal de YouTube serveix per poder conèixer la nostra diòcesi en diverses òrbites, no? Uh-huh. En la part més de pastoral, les activitats que es fan, en la part també de patrimoni, algunes coses que també procurem mostrar, no? Les nostres esglésies, la nostra cultura, i d'altra banda, com tots o bona part dels que ens escolten saben, també hi ha una part de formació que mantenim, no?, que és la que utilitzem a través de les xerrades amb el pare Renau, amb les jornades de teologia, amb la càtedra, amb el doctor Torralba, no? És a dir, que és com un indret en el que ens podem trobar per moltes coses, fins i tot per pregar, no? No hi haurà aquest intercanvi que tenim en persona, per suposat, però sí que ens pot fer sentir una mica més propers uns dels altres, conèixer les realitats diverses de les que formem part, perquè si jo, per exemple, parlant de Balaguer, estic vivint a la zona de la Noguera i no he pujat mai al Pallars, que podria ser, no conec la Vall d'Àneu, si un dia puc seguir en directe a l'aplec Santa Maria d'Àneu, doncs em farà goig, no? O si el puc veure en diferit i sí, puc comprendre quin és el tarannà, l'ambient, les persones... Que... Jo penso que això, i hem pensat també des de la delegació i des del bisbat, que això és interessant per crear aquest clima, aquesta sensació o aquesta apreciació de que formem part d'un tot i en la part audiovisual, que és tan, tan sumament important, no?
La subscripció és gratuïta, s'entén, no?
Per suposat. Uh-huh. Només em guardo dos instants per explicar que qualsevol es pot fer subscriptor del nostre canal de YouTube, perquè normalment tenim un telèfon, un Android o un iPhone, o un telèfon amb un sistema en el que ja de fàbrica, diguem-ne, no? Ens donen diverses opcions de xarxes, no? I YouTube sempre està incorporada. És a dir, que per què? Pues perquè per tenir accés al WhatsApp, normalment hem de tenir un correu electrònic donat d'alta. Si tenim un correu electrònic donat d'alta, normalment hauríem de tenir accés a YouTube, més o menys. Eh? Sí. Què vol dir? Que et sortirà l'icona. Només és clicar allà l'icona i quan un obre i entra al canal de YouTube, doncs diu subscribir-se. Pues et subscrius i ja està.
Molt bé. Fàcil, senzill, ràpid. Moltes felicitats, Cristina, i també per aquesta explicació. Moltes gràcies. Bona nit.
A reveure.
Per aquest dijous donem per acabat Església d'Urgell. Gràcies per haver sigut amb nosaltres a través de les ones radiofòniques. Si ho desitgen, ens plaurà retrobar-los novament en la sintonia de Ràdio Estel, dijous vinent, en aquesta mateixa hora. Seguim amb devoció i actituds de conversió cristiana en aquesta quaresma. I també hem de continuar tenint cura de la salut fins que aquesta pandèmia sigui ja història. Esperem que sigui ben aviat. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha tingut cura de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els parla de la direcció i presentació d'Església d'Urgell. Amics, amigues, que acabin de passar una bona setmana. Adéu-siau.